Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Curt, evidentment, però jugant a casa amb la gent i l'equip que ha de ser superior, el Barça ha de ser superior. Per tant, jo crec que sí, que ho té tot de cara perquè sigui una gran festa i perquè doncs, les alegries continuïn arribant al Camp Nou.
Pintanel, demà, almenys un equip del Barça que arribi a una final de Champions.
Demà és el dia, jo crec que el Barça ho té tot a favor. Per mi ja va demostrar que va ser superior al partit d'anada. I el factor Camp Nou, com deia la Sara, per mi ha de ser fonamental. Intimida jugar al Camp Nou, i si a més ho fas, com deia el Bayer, probablement davant de 70.000 espectadors, crec que això juga a favor del Barça. I si a més li pots posar la cirereta al pastís de la classificació per la final d'Eindhoven, la tornada d'Alexia, doncs serà una tarda nit completa. Però jo crec que sí que el Barça demà ho té tot de cara per certificar aquesta classificació per la final de la Champions.
Crec que pot ser una nit de moltes emocions, no? Sobretot, insisteixo, en aquest possible retorn d'Alexia, si l'eliminatòria està sentenciada al final. Bueno, una nit per passar-ho bé. Jo crec que si vas al Camp Nou, crec que pots veure bon futbol i celebrar alguna cosa que, veient el que ha passat avui, per exemple, doncs, pots redimir, si ets culer.
Sí, una mica, menys de 24 hores després. Com a culer et pots redimir. Gràcies, Ballera. Demà us escoltem.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Fins ara mateix. Sou grans amants del bàsquet, Sara, Àlex, no? Avui el Barça ha fet la feina i de quina manera, Ha posat ja una ungla del peu cap a la Final Four, Sara, de Kaunas.
Sí, sobre el paper, els Alguiris, segurament és un dels rivals més assequibles que li podien tocar al Barça, però vaja, veient les últimes temporades en les que va entrar a play-off, bueno, va entrar a la Final Four, precisament al play-off, van ser a 5 partits, també contra Zenit i contra Bayern. Vull dir que això acostuma a ser llarg, acostuma a ser exigent i de moment era important no marxar a Kaunas amb una derrota. La primera pedra està posada perquè, a més, el Barça ha sigut infinitament superior des de l'inici, amb un partit enorme de Sal i de Mirotic, però tota una declaració d'intencions, perquè, a més, la diferència sobre el parquet i en el marcador final ha sigut molt significativa.
Hola, Mundet,
Hola.
Què tal? Ben tornat al Palau.
Bé,
com deia la Sara, ja us hem sentit primer a RAC+1, després ja a RAC1. És que una victòria molt còmoda amb un marcador contundent, 91 Barça, 69 Alguiris.
Sí, per aquells que no hagin vist el partit s'han de quedar amb un parell d'idees. La primera, el Barça ha fet un dels partits més complets de la temporada, no pas per un joc espectacular, sinó per la solidesa i la fermesa que ha demostrat l'equip. I la segona idea, que no deixa de ser una extensió d'aquesta primera idea, que és que ho ha sigut als 40 minuts, cosa que converteix el partit d'avui en un cop de puny damunt la taula en aquests quarts de final a l'eix. Avui el Barça ha fet dues coses. Una, col·lapsar l'atac dels Alguiris, canviant a cada bloqueig, que ja de per si ells van bastant mancats de talent, i la segona cosa que ha fet ha sigut a la Valriba de partit. Amb això avui el Barça ha obert una renda de 14 punts només començar, a les acaballes del primer quart, un 20-6, que li ha donat una empanteta inicial que ha marcat el partit. No només per la diferència de punts, sinó perquè ha trobat un camí que li anava bé. I el més interessant de tot, que és que no l'ha deixat mai, aquest camí. Ens hem estat movent sempre amb rendes al voltant dels 15-16 punts, amb un parell de moments on els guiris han amenaçat d'entrar, s'han posat a 9, el 37-28, s'han posat a 12 a la segona part, 63-51, però el Barça s'ha agafat molt bé el partit, amb molt d'encert. Avui el Barça ha tancat el maig amb un 12-16 en triples.
Està molt bé.
I faltant ja 7 minuts, els Alguiris ha aixecat la bandera blanca. Valoracions de Sarones, Jasikevičius. Pariser, te'n rescato dues. La primera, destacant el joc del Barça la nit d'avui.
Hemos sido muy sólidos, ¿no? Yo creo que hemos sabido cómo tenemos que defender. Claramente había errores en algunos momentos, pero bueno, yo creo que hemos controlado partido. Era muy importante para que todo el mundo se sienta bien.
I és que quan s'ha aixecat la bandera blanca han començat a moure peces, a afegir jugadors, Sergi Martínez, James Nagy, etc. Segon document que et rescato, la de la sala de premsa, una mica que comentava ara la Sara, el bany de realitat que és en una eliminatòria de playoff.
La verdad que voy a ser bastante aburrido, pero esto reafirma que estamos ganando 1-0 y nada más.
Com marquen els cànons?
Exacte.
Resposta de manual.
Guanyar el primer partit no vol dir que automàticament ja vulgui dir que l'equip ho té molt bé per ser a la Final Four. En l'actual format de play-off a 5 partits, que és vigent des del 2009, 5 vegades s'ha guanyat el primer partit i s'ha passat a la Final Four. És a dir, hi torno, des de que és vigent el play-off de quarts de final, el Barça guanya en el primer partit 5 vegades. L'ha guanyat i ha passat a la Final Four, en 2 ha guanyat el primer partit i s'ha quedat fora. Va, per tenir-ho present. Bé. Eliminatòria del Panathinaikos del 2011, la famosa, i Olympiacos 2015. El que sí és avui, Aleix, és la segona victòria més àmplia en un primer partit de play-off del Barça i la quarta més gran d'Eslaurana en la història dels play-offs de l'Eurolliga. La més gran és un més 27 contra el Galatasaray de Carlos Arroyo, que llavors l'entrenava Erguin Ataman el 2014.
Sempre apareix, Ataman, sempre apareix. Sempre. Alguna més del partit d'avui?
Sí, el mencionava, Serdak Sanlić, 17 punts, està en un moment de forma molt bo, i vull destacar també els 10 punts de Kyle Kuric, no perquè sigui un jugador espectacular, sinó per l'actitud d'aquest jugador, digne del millor Gianluca Basile. M'explico. Ha sigut amb diferència la temporada més difícil de Kyle Kuric. Tercer en la rotació, rere la Provítola i rere Corey Higgins, no entrava en els plans de Sarunas Jasikevičius, ell acaba contractant el mes de juny, i qualsevol altre jugador hauria tingut la tentació de deixar-se anar i enjugar-ho tota la merda. S'ha perdut 28 partits per decisió tècnica aquesta temporada. El Barça n'ha jugat 69. Doncs en els últims 4 partits, ara que Corey Higgins està fotut de l'esquena, 20 minuts de mitjana, 9 punts de mitjana en les actuacions amb la samarreta del Barça.
Bravo, Kyle Kuric. Bravo. Sí, senyor.
En un dia on, per cert, hi havia 6.731 persones al Palau Blaugrana, una gran entrada, l'equivalent també a moltíssima calor la que fa en el viejo y vetusto recinto Blaugrana.
A veure si aquest és l'any, no, Pintanel, del Barça de bàsquet.
Jo tinc la sensació que sí, això el Mundet ho sabrà millor, eh? Jo tinc la sensació que és l'eliminatòria més desigualada que hi ha. Potser també ho era fa 2 anys amb el Bayern i amb els Nets, i el Barça va complir els pronòstics però patint. Però jo, a diferència d'altres anys, i que em podré deixar el Marc si vaig equivocat, però crec que l'equip arriba molt millor física i mentalment, i ho he vist amb els últims partits, amb aquesta sensació que l'equip és molt més autoritari, que l'equip sap gestionar molt millor els moments. Veurem, evidentment, si l'equip específica per la Final Four com ho gestiona, però tinc la sensació que aquest sí que pot ser l'any. Sobretot, insisteixo, per com està arribant el Barça a final de temporada, física, mentalment, com ha crescut l'equip, amb l'autoritat amb la que guanya els partits, i tinc aquesta sensació que potser és una sèrie que el Barça la pot tancar amb 3-0 i que això també jo crec que et dona com més crèdit per afrontar.
Físicament, sí, més que l'any passat, segur, i mentalment també. Sí que és veritat que l'any 2021 contra l'eliminatòria contra el Zenit de Sant Petersburg, aquell Zenit estava molt ben entrenat per Xavi Pascual. Era un equip amb molt d'ofici i va posar el Barça contra les cordes. En l'era Xares, dels tres rivals que el Barça s'ha trobat en quarts de final, jo diria que el Zenit ha sigut el rival més difícil. Zalgiris, en principi, vaja, em puc equivocar, i falta molt, però el veig, ho està
tou,
un pas...
Tou.
Més que tou, ho està un pas o dos per sota del Barça.
Molt bé, Mundet, divendres més, el segon.
Sí, senyor.
Gràcies.
Tarda.
A les 8 ho escoltarem aquí a RAC1 i a RAC1, on faci falta. Gràcies, Mundet. Adéu, adéu. En canvi, la penya és la creu de la jornada. S'ha quedat a les portes de la final de l'Eurocup. Ho ha viscut en directe des de Gran Canària el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix. Bona nit. Ha estat una derrota una altra vegada amarga, però que en qualsevol cas torna a posar en relleu la capacitat competitiva del Joventut de Badalona, que ha perdut avui a Gran Canària amb una última cistella de Kyle Guy sobre la botzina, que en qualsevol cas no hagués valgut per res perquè ha trepitjat línia Kyle Guy i hagués estat de dos, en qualsevol cas derrota de la penya en aquestes semifinals de l'Eurocup, però amb moltíssim valor. Per què? Perquè el Joventut perdia de 7 quan faltaven 36 segons, no s'ha rendit, no ho ha deixat estar, ha anat remuntant poc a poc el partit, el que no li ha perdut la cara en cap moment, i finalment ha acabat perdent de 3 en una semifinal molt competida al Joventut i davant un Gran Canària Arena que estava ple a vessar. La penya, que en cas d'haver superat l'eliminatòria hagués jugat la seva primera final europea en 15 anys, de fet ja ha disputat la seva primera semifinal europea en 15 anys i l'hagués jugat a casa perquè el Prometei ha perdut davant Turk Telecom, en qualsevol cas derrota, i aquestes eren les valoracions que feia el micròfon de RAC1 Joel Parra, una de les ànimes de l'equip. Amb el Joel Parra. Jo no sé, ara mateix, no sé si el consol és saber que la penya ha lluitat fins al final d'una manera brutal.
Sincerament, quan te sentes al vestuari i veus que els teus companys ho han mudat tot, ho has deixat tota la pista ahir. Han guanyat perquè han sigut millors que nosaltres, han estat més encertats en algun moment que nosaltres. No es pot dir res ni a l'equip, ni a l'afició, a ningú. Crec que aquest és el camí. Aquesta és la reflexió que faig jo ara mateix. Crec que és el camí. Segona semifinal que juguem i perdem en un tir a l'últim segon. Ja et dic, és el camí.
Hi ha alguna manera d'analitzar ara mateix en calent el partit? S'havia avisat d'aquest perill des de la línia 3. Com es pot llegir amb l'ambient que hi ha hagut avui el partit?
No, l'ambient ha sigut increïble i el partit ha sigut de 10. Sincerament, anant bé el cap en calent, que faltava un minut 50 i el Gran Canaria tenia 0 faltes, no? Jo li he comentat a un àrbit que com pot ser que en una semifinal d'Eurocup, on estem els dos equips competint al màxim i donant-nos d'hòsties, un equip porti 5 faltes i l'altre 0 faltes, no? Bueno, això és el que tenen ja en calent, tindria que mirar-ho. Però bueno, crec que et dic, això són coses del joc, analitzar que l'equip ho ha donat tot i bueno, que aquest és el camí.
Has parlat de dues semifinals perdudes. Però és que s'han de ser en aquestes semifinals. La penya està a l'elit i ho segueix demostrant partit rere partit.
Crec que tenim que recordar, i la gent ha de recordar d'on venim, quasi de desaparèixer, estar en 5 anys, 6 anys, jugant dos semifinals amb dos game winners. Ja et dic, és el camí a seguir i no puc dir res més ara mateix.
Gràcies, Joel.
Joel Parra, als micròfons de RAC1. I ara què? Per la penya, Dani?
El Joventut, que ara se centra en la Lliga després d'haver perdut 4 semifinals aquesta temporada, Lliga Catalana, Supercopa, Eurocup i també la de la Copa del Rei de fa unes setmanes, aquesta sí sobre la botzina, i ara ja a centrar-se en la Lliga, on ocupa la 6ª posició.
Gràcies, Aguila. Bon viatge de tornada. Molt ràpid, Sara, una llàstima per la penya, però és que l'Akovic amb aquest Gran Canària sense estrelles està fent una temporada brutal, també.
Sens dubte està traient el millor de cada jugador perquè l'equip creixi, però és veritat que la penya sempre és un equip que lluita fins al final. Avui cada un minut de temps que s'han convertit en 10 i amb el 2-1 de Joel Parra i de més, doncs el partit semblava que podria haver-hi gesta, no? Però sí, ha sigut molt, molt difícil donar-li la volta al partit. Jo crec que s'ha de posar en valor la feina que fa tant la penya com el Gran Canària, que a més, jo que vaig estar la temporada passada treballant amb Sitafà Sabaner, que aquest any és president, sí, ja del club, doncs està fent una feina brutal.
Sí, senyor, sí, senyor. Abans d'acomiadar-vos, deixeu-me, ja ho remato, ja que hi som, el Baxi Manresa ha perdut avui a Saragossa partit de CB, que era important, per tant es queda encara amb només una victòria de marge sobre el descens. Queden 5 jornades, hauran de seguir lluitant els del Bages per mantenir-se a la Lliga CB. I hem tingut semifinals de la Lliga Femenina. El Barça Sant Feliuenc haurà de remuntar 7 punts a la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca perquè avui ha perdut 57-64 al pavelló Juan Carlos Navarro. I ha estat el Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix. Bona nit. Les blaugranes s'han aguantat molt bé el tipus a la primera meitat, fins i tot han arribat a anar per davant en el marcador, però Perfumeries ha estat més encertat a la segona, i entre els 15 punts de Micaela Onienwer, la màxima anotadora del partit, i un triple final de la mongatina Sílvia Domínguez, les castellanes han aconseguit un coixí molt bo que deixa l'eliminatòria molt encarrilada. Tot i això, l'entrenador del Barça, Isaac Fernández, marxa content perquè diu que la semifinal continua oberta, tenint en compte el potencial del Perfumeries, però avisa que és importantíssim millorar registres, com el 4 de 20 en triples, per tenir alguna opció.
Jo crec que hem atacat bé coses que a la Copa i en els partits de Lliga no havíem atacat bé, com és la defensa del seu bloqueig directe. Pues jo crec que hem de trobar més tirs oberts, tenir més encert. Jo crec que si volem remuntar 7 punts a Wiesburg, hem de jugar un tanteig més alt.
Tornada de les semifinals demà passat a les 6 de la tarda a Wiesburg. Avui a les 8, primer partit de la segona semi entre el Saragossa i el València.
Déu-n'hi-do. Doncs a veure si tornen a fer la gesta, com van fer a Fontajau, a les jugadores del Barça Sant Feliuenc. Sara Jiménez, Àlex Pintanel, ho haurem de deixar aquí, que són 2:45. Moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia express. Ja heu vist, quin dimecres esportiu que hem viscut. Sara, Déu-n'hi-do,
Ho hem tocat tot,
Ho hem tocat tot, no, i apassionant, apassionant. I demà més, Champions femenina, Espanyol i moltes coses més. Una abraçada, Sara, gràcies.
Que vagi bé, bona
nit. Vinga, fins aviat. Pintanel, una abraçada forta.
Ha estat un superdimecres, que vagi bé, bona nit.
Superdimecres, adéu, vagi bé, vagi bé.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Fins aquí avui. Fins aquí avui. Gràcies al Joan Ferrús, un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molts més esports. Barça-Chelsea, Espanyol-Villarreal i moltíssimes coses més. El tu diràs. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Amb la peu a terra aquest dijous. Per fi és dijous 27 d'abril del 2023. Puja la temperatura a tot arreu, avui. De fet, a aquesta hora l'ambient notareu que és suau, amb temperatures al voltant dels 15 graus al sud i en punts de la costa, i al migdia molts termòmetres ballaran entre els 25 i els 31 graus, durant tot el dia amb sol i algun núvol prim, i a la tarda amb bruixats al Pirineu. L'Ajuntament de Barcelona vol reunir-se d'urgència amb la Generalitat per trobar plegats la manera de revocar les llicències que permetran obrir 120 pisos turístics en un edifici del carrer Tarragona de Barcelona. Us avançàvem ahir a RAC1, el propietari del bloc va trobar una escletxa legal per poder obtenir les llicències quan el consistori les havia suspès. Ara bé, tant Ajuntament com Generalitat s'assenyalen mútuament com a responsables, un clàssic. Des del govern municipal consideren que el problema rau en les lleis catalana i espanyola, que són massa laxes amb els allotjaments turístics. En canvi, la Generalitat apunta cap al consistori a qui responsabilitza de redactar malament el text que va tombar la justícia i que va generar aquesta escletxa per la qual es van colar aquestes 120 llicències polèmiques en un mateix bloc de... en un mateix edifici. En parlarem amb Janet Sanz, tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, ja que des de la Generalitat no parla ningú. Seran temps de tertúlia a partir de les 9. Neus, Tomàs, Vicenç Sánchez, Josep Martí, Joan Julibert. En vés també parlem de sequera després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi declarat l'excepcionalitat a la conca del Segre. Això sí, de moment no hi ha restriccions en el consum d'aigua. Pere Mastre pitjarà l'ull de poll, els esports, el Barça desaprofita l'oportunitat de donar un cop a la Lliga ja definitiu, perd 2-1 a Vallecas, però continua líder a 11 punts del Real Madrid quan falten 7 jornades per acabar. Dos gols primer d'Álvaro i després de Fran García i després de Lewandowski va fer que el partit acabés amb aquest 2-1. Avui serà el torn de l'Espanyol, que juga contra el Villarreal a l'estadi de la Ceràmica. Serà a 8:15, com sempre, a RAC1. Abans, a 7:15, també en directe a RAC1, el Barça rep el Chelsea al Camp Nou a la tornada de les semifinals de la Champions femenina, amb un 0-1 favorable de l'anada i amb la novetat d'Alexia Putellas, que torna a una convocatòria de gairebé un any de Barça per lesió. I, per cert, que la Premier, el Manchester City, ha atropellat l'Arsenal en un partidàs de l'equip de local, 4-1, podria haver guanyat per una golejada encara més escandalosa, i dona un cop de puny a la taula en la lluita pel títol a la Premier. Els de Guardiola són segons a 2 punts de l'Arsenal, però amb 2 partits menys. En bàsquet, el Barça ha guanyat de 22 punts en el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga al Palau contra els Salguiris de Lituània. En canvi, la penya va perdre 3 punts contra el Gran Canària i queda fora de la final de l'Eurocup. A les 11 tocades connectarem amb el Toni Clapés, el director i presentador del Versió RAC1, que avui puja a peu a Montserrat des de Monistrol per demanar a la Moreneta que plogui. Com ho porta, si està a punt, si en qui anirà, un cop del què, li preguntarem amb el Toni Clapés avui a les 11 i després la música amb el Guille Milky Way i amb la Carla Jiménez aquí a l'estudi de RAC1. I amb el Ramon Bartolí i el diàling arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu i a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, que aquest matí al Món a RAC1 ens acompanyarà la tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz. Amb ella abordarem el cas que us avançava i RAC1 a aquesta hora i que ha generat tanta polèmica, aquesta escletxa judicial que ha aprofitat un gran propietari per aconseguir 120 llicències turístiques per un sol edifici de l'Eixample. L'Ajuntament ha demanat una reunió urgent amb la Generalitat per poder retirar llicències de pisos turístics. Vol refer la norma i permetre que aquestes llicències aconseguides, ara intocables, es puguin revocar i no expulsar més veïns de la ciutat. Entretant, però, la notícia s'ha entrat la precampanya de les eleccions municipals. Junts i el PSC creuen que aquests pisos s'han pogut convertir en turístics per mala gestió de l'equip de l'Ajuntament de Barcelona. En parlen Jordi Martí de Junts i Jaume Collboni, el candidat del PSC aquest últim al Nacional.
Hi ha clarament un divorci entre el discurs triomfalista de protecció de la gent per evitar la gentrificació i els resultats. Els resultats d'aquesta gentrificació que s'està produint en aquests moments, en aquest cas i en molts altres de la ciutat.
Jo em comprometo com a alcalde a buscar totes les línies i possibilitats legals per recórrer i evitar que aquest edifici es converteixi en un macroedifici de pisos turístics.
Des d'Esquerra i la CUP també carreguen contra Colau, critiquen que anunciés una croada contra els pisos turístics i que a la pràctica s'hagin pogut saltar a la norma.
A tot plegat, avui s'aprova al Congrés la llei de l'habitatge que tindrà rang estatal.
Sí, que és la primera llei que regularà l'habitatge, tot i que l'article 47 de la Constitució espanyola recull, de fa dècades, des que es va votar, que és un dret, que tothom ha de tenir un habitatge digne i adequat. En tot cas, la llei posarà un topall als preus del lloguer, suprimirà algunes despeses dels llogaters, per exemple, el més a fons perdut per les immobiliàries, que ara hauran de pagar els propietaris, i també establirà zones tensionades, amb més restriccions per evitar l'expulsió de veïns, seria el cas, per exemple, de ciutats grans com Barcelona.
Mentrestant, a Janet Sanz, a banda de l'habitatge, també li preguntarem per les dades de brutícia que ha publicat l'Associació de Consumidors de l'OCU.
Sí, percepció del veïnat situen a Barcelona com la ciutat més bruta de Catalunya i la sisena de l'estat espanyol. Ho conclou una enquesta de l'OCU que ha fet a 7.000 veïns d'una setantena de ciutats d'arreu de l'estat espanyol. La llista l'encapçalen la capital de les Illes, Palma, i també la ciutat d'Alacant.
Ah, o sigui, sisena a Espanya. Les Illes, o sigui, primer Palma?
A Mallorca, segona Alacant.
Alacant. I Barcelona, sisena. Va. I ara parlem de... anava a dir de merda, brutícia. L'Ajuntament de... no, perquè és que jo... brutícia... aviam, és que he dormit... vaig, és que... vaig, brutícia, brutícia és una cosa i merda és una altra. Els coloms no tenen... no fan brutícia. Ho dic perquè l'Ajuntament de Sabadell descarta mediar amb la dona que dona menjar a centenars de coloms i que busca una manera de sancionar-la.
Que és el cas que la seva veïna, l'Anna, va denunciar aquesta setmana al contenidor. Aquí al Món Arracó explicava que des de fa anys, tres cops al dia, la dona dona menjar entre 100 i 200 ocells, provocant una situació d'insalubritat evident als veïns. Des de l'Ajuntament expliquen que la dona sap que genera problemes, que el que fa està prohibit, però que tot i així no s'atura pas. L'Ajuntament opta per imposar-li una multa per l'ordenança de tinença d'animals i no pas per la de salut pública.
Ahir vaig veure... ahir està penjat al Twitter i al Món RQ la segona part, que és el que va passar ahir. I, efectivament, hi ha un moment que venen una manada de rates amb bales. Una cosa que és fastigosa, que és fastigosa, però autènticament fastigosa. I que n'hi hagi, que n'hi hagi una manera immediata de solucionar aquest problema. És a dir, que no hi hagi... que no m'hi cap al cap, no em cap al cap, que una persona que té al costat una altra que comet una il·legalitat, que és donar de menjar, perquè està prohibit, és il·legal donar de menjar els coloms, doncs que dona sistemàticament de menjar els coloms, no una vegada, no, tres cops al dia. O sigui, com una persona normal que fa que esmorza dina i brena, pues sopa, pues exactament igual als coloms. I li va fotent. I ella ja... i llavors que vagin a arribar... i que no hi hagi un mecanisme legal per fer-los fora de... o sigui, aquesta senyora diré, vostè para o la fotem o la tanquem, que no hi hagi una... o sigui, és a dir, a mi em costa de creure que vivim en aquesta societat. És a dir, ostres, que no... escolti, vostè pari de fer això o la tanquem. Què ves?
Doncs que la Generalitat demana més implicació al govern espanyol per combatre la sequera.
Necessitem que el govern de l'Estat també hi sigui. Mà estesa, col·laboració, no serem nosaltres els dels retrets, i menys en una situació d'aquestes característiques. Em semblaria, doncs, que seria perdre el temps, però sí falcar, que ha faltat previsió, òbviament, i que això té unes conseqüències.
Així reaccionava la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, al fet que ahir la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declarés l'estat d'excepcionalitat, per fi, segons el govern, per aquesta sequera que afecta de manera intensa la conca del Segre. Recordem que ja ha hagut de tancar el canal d'Urgell. Amb tot, la Confederació s'espolsa responsabilitats. Diu que no s'esperaven arribar a aquesta situació fa 4 mesos, tot i que els embassaments del riu Segre fa 10 mesos que estan en emergència. De fet, les seves reserves ara no arriben al 12%, parlem dels embassaments de Rialp i d'Oliana.
Sí, com sigui per intentar posar-hi remei aquesta tarda, la versió RAC1 i posa el seu granet de sorra.
El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat, ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo.
Aviam, 27 d'abril, l'equip del programa Estrella de Montserrat, de fet el Toni Clapés, hi pujarà a peu per demanar a la Mare de Déu que plogui, s'acabi la sequera, a partir de les 3 de la tarda amb ofrena i floral inclosa, i convidats com ara el meteoròleg Dani Ramírez, l'exfutbolista Bojan Kirkis, també hi haurà una actuació del grup Arribar i ploure. Clar, què, Mònica, aviam...
Aviam si serveix d'alguna cosa, no està de més, eh?
Sí, no, sí, sí, no, no, qualsevol cosa és bona, ja.
Qualsevol cosa és bona.
Veus aigua en algun moment?
Mira, dissabte, diumenge i dilluns hi haurà ruixats que sí, que en alguns punts, per exemple, al voltant del Ripollès, Garrotxa, podrien deixar entre 30, 40, 50 litres per metre quadrat si acumulem els 3 dies, però és veritat que ens anirien bé 4 o 5 temporals de 100 litres per metre quadrat, una mica per fer-nos una idea, perquè es vagin omplint els pantans. No sé si acabaran reflectint-se aquests ruixats en alguna banda, però bé, almenys no tenim aquest ambient doncs, més sec i cel més serè, i seran 3 dies d'alguns xàfecs que coincideix justament amb dissabte, diumenge i dilluns, que són 3 dies festius. Dissabte a la tarda, bàsicament Pirineu, Prepirineu, avançada a la tarda també arribaran aquestes pluges al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, comarques de Girona, i a la nit a tot arreu. Diumenge, a partir de mig matí, de nou aquests xàfecs al centre i al nord del país i també cap a les Terres de l'Ebre, i dilluns continuarà el temps insegur, però sobretot entre Girona, Barcelona i també el Pirineu. Però abans que arribin aquests ruixats, hem de parlar de la calor, perquè entre avui, demà i dissabte pugen clarament les temperatures. Avui entre els 25 i els 30 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà puja més aquesta temperatura i dissabte es disparen especialment els termòmetres al sud, a Ponent i també a la Catalunya central. Estem parlant de valors d'entre 30 i 35 graus, els més alts en aquests punts interiors de les Terres de l'Ebre o cap al Pla de Lleida, amb aquests 35 o fins i tot més. Entre els 25 i els 30 a la línia de la costa, on no es descarta que es formin algunes boires, al trobar-se amb el mar que encara està a uns 16 graus, i per tant la notícia avui, demà i dissabte és la calor, i a partir de dissabte al migdia, doncs aquests xàfecs que afectaran moltes comarques. Mirant més enllà, la setmana que ve, sembla que dimarts, dimecres, dijous, pràcticament no plouria, i després, a partir del 7-8, que ja ens n'aniríem, crec que l'altra setmana, crec que el 8 és dilluns, potser ens n'aniríem a finals de la setmana que ve o principis de la següent, doncs sembla que hi podria haver més moviment. Per tant, de moment, aquests 3 dies de ruixats, i aviam si a partir del 7-8 no es desdibuixa la història i arriba més aigua.
Cap amunt, doncs, que pugin ben amunt a tocar la bola de la moreneta. I...
Sí, i que plogui molt.
Per cert, que la Unió Europea vol reduir dràsticament l'ús d'antibiòtics i facilitar l'accés a altres medicaments més innovadors i més econòmics.
Sí, és que parlen d'un ús excessiu per part de la població d'un producte que en molts casos és perjudicial, sobretot per aquesta automedicació que fa molta gent. Per això l'objectiu és fer baixar el consum un 20% de cara al 2030, com explica l'eurocomissària de Salut, Estelea Kyriakides.
No ens podem permetre perdre 35.000 vides a causa dels antibiòtics. Això, a més, costa 1.500 milions d'euros als sistemes de salut. Per això proposem eines per posar fi a aquest fracàs, a l'abús d'antibiòtics i apostar per la innovació.
Els 27 també volen posar fi als problemes de disponibilitat, a les llistes d'espera a les farmàcies per alguns productes i eliminar gradualment els prospectes en paper.
És cert, una gran notícia. A partir d'ara, les grans empreses només podran fer esperar, com a molt, 3 minuts als seus clients a l'hora d'atendre's per telèfon.
És a dir, que estarà prohibit tenir-los més estona esperant. És un dels passos endavant que recull la nova llei d'atenció al client que avui aprova el Congrés. També agilitza les reclamacions. Les empreses només tindran 15 dies per resoldre els casos, facilitarà l'atenció presencial i defensarà l'atenció, per exemple, en català. Tot plegat ho hauran de complir quines empreses, quines queden recollides en aquesta nova llei. Doncs les empreses de llum, d'aigua i de gas, per tant, subministraments, les que es dediquen al transport de passatgers i també les que en general tinguin més de 250 treballadors.
Perdó, això vol dir a partir de ja?
Tan bon punt s'aprovi, es veu quina data.
S'aprovi ràpid, perquè trucar segons quines grans companyies... Jordi Ramos l'altre dia va estar mitja hora ben bona a Endesa.
perquè els amics d'Endesa, bueno, amics d'Endesa, el que haurien de fer és començar a pensar en la possibilitat de posar més gent a treballar, saps? Perquè és que si no passa el que passa, que t'acaba l'orella com un bistec i vas pagant. Per cert, tot això, decisió sense precedents al Vaticà. El papa francès permetrà que les dones i també els laics puguin votar al proper sínode dels bisbes que es farà a l'octubre.
Els sínodes, recordem que són aquestes reunions en què el papa convoca, fins ara almenys convocava els bisbes a Roma per tractar temes que afecten a l'Església. A partir d'ara, doncs, no només hi haurà bisbes, també s'hi afegiran algunes persones que no ostenten el càrrec de bisbe, però que estan vinculades a l'Església. D'alguna manera, hi haurà dones, si bé seran una part minoritària de tots els que se citin a partir del mes d'octubre. Els sínodes mantindran el funcionament, que és que quan acaben voten una sèrie de propostes i aquestes les envien al pontífex.
I Protecció Civil posarà a prova aquest matí el sistema d'alertes massives als telèfons mòbils d'atenció que hi hagi. Ho dic perquè tota aquella gent que estigui a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, que el mòbil us sonarà això. Qui no estigui escoltant ara RAC1 d'aquesta zona o que ningú sàpiga, els hi fotrà un bot al cor. Cap a les 11 del matí, tothom que estigui en aquests indrets rebrà un missatge i el telèfon emetrà aquesta alarma com a simulacre d'una emergència. Ho tingueu clar. Parlant d'emergència. Perquè hi ha 11 punts, eh? El Barça hi va palmar, al camp del Rayo Vallecano, 2-1, i desaprofita, Albert, la patacada del Madrid a Montilivi per sentenciar la Lliga.
Els Xavi Hernández, com deies, continuen a 11 punts. És cert que només queden 7 jornades per endavant, però sí, només el Barça ha guanyat un dels últims 4 partits i se'ls està fent molt llarg aquest tram final de temporada. Ahir el partit del Barça va ser directament insuficient i el Rayo, que jugava a allunyar-se definitivament del descens, se'l va cruspir amb gols d'Álvaro i de Fran García. Lewandowski va retallar distàncies, però en cap moment va fer la sensació que el Barça pogués remuntar. Xavi no s'ho explica.
No le encuentro explicación, porque tuvimos una intensidad muy alta el día del Atlético de Madrid. La sensación es que hoy han estado más intensos, ellos han ganado más duelos, y esa sensación es triste. Es triste porque hoy nos jugábamos estar a 14 puntos y dar un paso pues muy, muy, muy importante, ¿no?
Si el Real Madrid no falla, el Barça en té prou en guanyar els propers 4 partits per programar-se campió de Lliga. Ho podria ser el tercer cap de setmana de maig contra la Real Societat. En canvi, si el Madrid punxa, podria certificar la Lliga dimarts que ve o també a Cornellà al Prat el diumenge 14 de maig.
Ui, estic perdut.
Sí, és a dir...
Estic perdut ara.
Si el Madrid guanya tot el que li queda, el Barça, doncs, com que depèn de si mateix, ha de guanyar les properes 4 jornades de Lliga. I, per tant, es pot proclamar campió de Lliga, com dèiem, contra la Reial Societat, que és el 20 o 21 de maig al Camp Nou. Si el Madrid punxa, en canvi, el Barça es podria proclamar campió dimarts que ve, ja contra l'Osasuna.
No pot ser, home, com vols que sigui el dimarts que ve?
Sí, perquè hi ha jornada intersetmanal. És a dir, el Barça juga aquest cap de setmana contra el Betis i el Barça torna a jugar contra el dimarts. Aleshores, el Madrid... Contra l'Osasuna el dimarts. Aleshores, el Madrid, si perd un partit i empata l'altre partit, el Barça guanyant el Betis i a l'Osasuna en té prou, doncs, per programar-se campió de Lliga dimarts contra l'Osasuna. Però és molt complicat.
No, complicat, sóc jo. Sóc jo que estic una mica embafat. Mentalment estic com una mica embafat.
Són molts condicionades.
Sí,
no,
sí,
molts condicionades, però el dimarts que... És que no, és igual, dimarts que ve en un quadre. És a dir, però és igual, no passa res. No m'ho tornis a explicar perquè el culpa és meva. Segur que el dimarts que ve es pot proclamar campió de Lliga.
Però és molt complicat, el Madrid, com
dèiem... Ja, però segur. Ahir també es van jugar... Estàs segur, del que m'has dit? Sí, segur.
Sí.
Atlètic de Madrid 3, Mallorca 1, Celta 1, Elx 0 i Getafe 1, Almeria 2. I avui es tanca la jornada 31, l'Espanyol jugant al camp del Villarreal a 8:15, amb RAC1 en directe. Un partit importantíssim per l'Espanyol, aquest, però és molt important el partit d'avui a 8:15 al camp del Villarreal, a l'Estrella de la Ceràmica.
Sí, que el Barça es pot classificar per la final de la Champions femenina a partir de 6:45 al Camp Nou contra el Chelsea, 1-0 a l'anada. Alexia Putellas ha rebut l'alta mèdica. I que Anglaterra, el Manchester City, ha fet un pas importantíssim cap a la Lliga. Els de Pep Guardiola van golejar 4-1 l'Arsenal de Mikel Arteta, i tot i que els Gunners continuen 2 punts per davant, ni el City té 2 partits menys, i depèn de si mateix per endur-se la seva tercera Premier, la quarta en 5 anys. De Bruyne va fer 2 gols, va fer l'assistència a John Stones, i Haaland va arrodonir l'exhibició, i Guardiola que respira més tranquil.
Vinga.
The most important thing is our destiny is in our hands.
El més important és que el nostre destí és a les nostres mans. Si ells guanyaven, era l'inrevés. Tot depèn de nosaltres ara. No hi ha millor manera d'arribar a final la temporada. Només depenem dels nostres resultats. És la millor manera d'encarar els 7 partits que ens queden a la Lliga.
6-7 games at the still we have.
I deixa'm dir-te que en bàsquet el Barça...
Bueno, és que ahir vaig decidir no veure el Barça, perquè ja m'ho vaig venir i vaig dir, mira, vull veure el City. Joder, ho ha
sí, sí.
Podria haver acabat el partit 6-0, o 6-1. La primera part va ser un escàndol, un escàndol. I després Haaland, aquell golet li va anar molt bé. Es va treure la balena i va dir, ara fotre el gol. I mira tu, escolta'm tu. Ja està. No, què més havies de dir? Perdona.
Doncs mira que en bàsquet el Barça s'avança 1-0 als quarts de final de l'Eurolliga després de guanyar de 22 als Alguiris Kaunas. En canvi, la penya va perdre de 3 a les Canàries i s'ha quedat a les portes de la final de l'Eurocup i el Manresa també va perdre a l'ACB.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Les 6 i 20. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia. Jo ho faré més fàcil, no hi haurà aquests problemes de comptar i explicar si juga contra el dimarts, com s'ha dit en algun moment.
Contra el dimarts, he dit?
Sí, sí, he dit contra el dimarts.
Sí, sí.
Llavors, que si juga contra el dimarts,
llavors, i després
l'Osasuna és el dimecres contra...
Contra l'Osasuna.
No, que ho has corregit, Crec que automàticament ho has corregit. Però llavors el jefe ha fet com un... Contra... Ha impressionat.
Jo no, és que... Ara no ho farem. No. Però em costa molt de creure que el Barça... No dic que no.
Has tocat un tema...
Que,
Vols que ho fem més fàcil?
No, farem
estàs
res.
Estàs segur, d'això que estàs fent?
Sí. És a dir, al Madrid li queda el Almeria i Real Societat, els dos propers partits. Si el Madrid es deixa... Si el Madrid es deixa 5 punts d'aquests 6, és a dir, si el Madrid empata i perd aquests dos partits, i el Barça guanya contra el Betis i contra l'Osasuna, el Barça campió dimarts que ve.
Molt bé.
L'has entès molt
dimarts
bé,
que ve?
Sí.
Contra el dimarts.
Dimarts que ve és dimarts que ve.
Dimarts que ve. El dia 2 de maig.
D'aquí 5 dies.
A 2 quarts de 8, sí.
Ahí queden? Quantes jornades queden?
En queden 7 per endavant, però com que ara anem d'intersonal...
Sí. Ja està, tens raó, sí, perquè és que hi ha arribat un moment que quan has dit contra el dimarts ja m'he perdut, ja.
Has esclatat.
No soc jo, Albert, avui soc jo. Vés culpa teva. Ja t'ho dic jo.
Ai.
Bueno, què?
Pues res, tot bé. Posem el tall del diàling o voleu que us expliqui la meva vida, que tampoc és gaire interessant, perquè tinc sempre la mateixa rutina, vull dir, dinar, pasta i pollastre, no sé com dir-te anar a comprar...
Sempre diràs pasta i pollastre?
No, sempre no, però mira...
Sempre dir-ho pasta i pollastre, diu no.
No, o sigui, sí, perquè aquests dies m'ha anat bé, però no sempre. Sempre hi ha dies que ho faig diferent, doncs depèn si el dia abans puc preparar alguna cosa per ja deixar-ho fet per només arribar a casa i escalfar-ho, doncs ja és una altra cosa. Però no sempre és així, no? I la vida, doncs, és això.
La vida és així.
És un donar voltes constantment.
Donant voltes al full que té damunt la taula.
En fi, Dialing?
Sí.
És curtet, És una dedicatòria molt original d'una oient del Jaroteo de Radio Teletaxi a una amiga seva que era de Granada.
¿Qué tal, Yolanda?
Quería dedicar una canción a una persona muy especial.
¿Y qué canción?
Esta que canta Al pie de Sierra Nevada. Porque ella es una granaína que, como dicen, granaína... y fina.
Excuse me.
Ella ya sabe por qué se lo digo, no se lo tomará mal.
Bueno.
Le ha dicho zorra, ¿no?
Yo no me había sentido mai, això, la granadina.
Puta y fina.
Puta y fina, sí, no me había sentido mai, però vaja.
Jo crec...
Tu sí?
No, jo crec que estic somiant aquesta... Jo crec que no, l'estic somiant, que no, que jo estic dormint ara, jo estic convençut que estic dormint, perquè no pot ser. O sigui, no pot ser.
No pot ser el què? Això del pedrol?
Tot.
Aquests 23 minuts.
No pot ser tot. Contra el dimarts, la puta i fina, tot és horrorós, sí. Això. Ja?
Sí, ja estem. Vinga, som-hi. La cançoneta. Te n'en recordes, no? Que et toca la cançó. No, i és per donar-li
suport. Vas d'un sobrat xato, de debò, eh?
No.
Però és... de debò, és que...
Que no,
final,
és... Escolta,
de debò,
a veure, ja fa anys, és que coneixem,
final,
a veure si no...
Al final et baixes els pantalons a la taula de la nova directora gerent i, escolta'm, ja veuràs...
Ara, que si algun dia, no sé, no. Necessiteu alguna cosa, que faci algun programa, bueno, doncs cap problema, jo, pel que convingui.
Hòstia... Déu meu.
Què és això? Què és això amb els llavis? Que no t'hem entès.
No, li estava intentant dir a Mònica. Ah, és broma.
Perdó.
Però estava posant cara de vomitar.
No, és que he mirat que mor un cavall deshidratat a Sevilla i m'he quedat parada perquè es fa el tema de calor.
Però estic claríssim que estic dormint.
No, jo tot el que tingui referència amb calor i sequera estic pendent.
Clar.
Ni tropical a Cádiz, també he vist.
Com?
21 graus.
Oh, és que no fa res de fred,
I el Cádiz no pot ser campió de Lliga la setmana que ve.
Contra el dimarts.
Contra el dimarts.
En canvi, la Vicenta ja no surt, eh?
No, és que no, és no, no. Mira, escolta'm una cosa. Aviam, jo vull enviar una salutació, perquè així els hi he dit, a una gent amb el qual he estat sopant ara fa una estona en un lloc no molt lluny aquí i que en fi, bé, una abraçada molt forta perquè aquesta cançó va dedicada, perquè m'han dit que posi aquesta cançó, jo la poso a la Cristina, al desendreçat, al Paco, a la Sandra, al Ferran, al Jaume, al Pep, al Jan, al Max i sobretot a qui m'ha demanat aquesta cançó?
Hey Jude,
el Màrius.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to
Els Beatles amb aquest Hey Jude per despertar un dijous més. És 27 d'abril.
El món a RAC 1.
Fins a 2:07 més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detectat a la comarca de l'Urgell una de les primeres granges de criptomonedes de les Terres de Lleida. Estava situada a la Fuliola. De fet, els ciberdelictes s'han disparat en aquest sector del país amb una mitjana d'11 denúncies diàries des de Lleida. Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. En el dia d'ahir, els Mossos d'Esquadra, després de detectar a la Fuliola una casa amb la llum punxada, van muntar l'operatiu per intervenir, donant per fet que es trobarien una plantació il·legal de marihuana. Per sorpresa seva, apareix una de les primeres granges de criptomonedes de la demarcació. No és el primer cas amb moneda virtual, ja que la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos investiga una estafa de bitcoins de més d'un milió d'euros que afecta els veïns del Pla d'Urgell. En l'últim any, els ciberatacs a la demarcació han augmentat. L'any passat es van registrar més de 4.000 denúncies. Es tracta d'un increment del 24% amb una mitjana d'11 denúncies diàries.
I el Banc de Sang alerta que cal triplicar les donacions de plasma per garantir el tractament de milers de pacients. Posen en marxa una campanya amb l'objectiu d'arribar a les 50.000 donacions de plasma anuals al 2025, Agustí Serrat.
Hi ha molts pacients que necessiten plasma perquè hi ha moltes malalties que es poden tractar amb aquest component. A més, en la majoria dels casos, els malalts necessiten plasma tota la vida. Donar-ne és molt senzill i la recuperació després de la donació és molt ràpida perquè el plasma és majoritàriament aigua.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona demana una reunió urgent amb la Generalitat per poder retirar llicències de pisos turístics.
Això després que ahir RAC1 avancés que un gran propietari ha aprofitat una escletxa legal per aconseguir 120 llicències en un sol edifici de l'Eixample, tot plegat el mateix dia que el Congrés aprovarà la Llei Estatal de l'Habitatge, que posarà un topall al preu del lloguer.
De tot plegat en parlarem amb la tineta d'alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, aquest matí. Amb ella també comentarem les últimes dades de l'OCU. Barcelona és la ciutat més bruta de Catalunya i la sisena de l'Estat espanyol.
És el que conclou una enquesta que l'Associació de Consumidors OCU ha fet a uns 7.000 veïns d'una setantena de ciutats de l'Estat. La llista l'encapçala en Palma i Alacant.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declara l'estat d'excepcionalitat per sequera a la conca del riu Segre.
Tot i així, eviten aplicar restriccions en el consum d'aigua i reconeixen que no s'esperaven arribar a aquesta situació. La Generalitat lamenta la falta de previsió i demana al govern espanyol que s'impliqui més.
La Unió Europea vol reduir dràsticament l'ús dels antibiòtics.
Vol que baixi un 20% de cara al 2030. Brussel·les calcula que la gent en fa un ús excessiu i que en molts casos són perjudicials i per això aposta per facilitar l'accés a altres medicaments més innovadors i econòmics.
Les grans empreses només podran fer esperar com a màxim 3 minuts als seus clients per telèfon.
És una de les mesures que recull la nova llei d'atenció al client que aprovarà avui el Congrés. També agilitza les reclamacions, prohibeix que les empreses només utilitzin màquines per parlar amb els clients i defensa l'atenció en català.
El Papa Francesc permetrà que les dones i els laics puguin votar al sínode dels bisbes.
Són reunions que es fan a Roma per tractar temes de l'Església. A partir d'ara s'hi podran afegir homes i dones que no siguin bisbes. El proper es farà a l'octubre.
Atenció, veïns de les comarques de Girona i la Catalunya Central, avui simulacre d'alertes per emergències.
Cap a les 11 del matí tothom rebrà un missatge al seu telèfon mòbil que també emetrà una alarma. Protecció Civil diu que els problemes que hi va haver a la prova de Tarragona ja estan solucionats.
I els esports al destacat d'aquesta nit passada, la derrota del Barça que han ensopegat 2-1 al camp del Rayo Vallecano desaprofita doncs la patacada del Madrid a Montilivi.
Els de Xavi Hernández continuen a 11 punts als blancs, on queden 7 jornades per endavant, però se'ls està fent molt llarga a la temporada. Avui a 2:15 d'avui, l'Espanyol penúltim a 3 punts de la salvació se la juga al camp del Villarreal en directe a RAC1. Abans, a 6:45, el Barça es pot classificar per la final de la Champions femenina amb Alexia Putellas a la convocatòria. Juga al Camp Nou i té un 0-1 a favor de l'anada contra el Chelsea. I Anglaterra, el Manchester City goleja 4-1 l'Arsenal i fa un pas molt important cap al títol de Lliga. Els Gunners tenen 2 punts més, però el City encara té 2 partits pendents.
Títols d'aquest dijous, 27 d'abril, i sumem també la previsió del temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui comença a pujar la temperatura i recordem, tocarà sostre dissabte.
Sí, avui pugen a tot arreu aquestes temperatures diurnes, màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus a les comarques interiors, una mica més frenades en algun punt arran de mar. Demà pugen més aquests termòmetres i encara més de cara a dissabte, quan es dispararan especialment a les comarques del sud, de Ponent i també a la Catalunya Central. Estem parlant de valors que podrien arribar als 35 graus, sobretot en aquestes zones. Però tot plegat vindrà acompanyat també el cap de setmana d'alguns ruixats. A partir de dissabte al migdia se n'esperen al Pirineu, Prepirineu i avançada a la tarda també arribaran cap a la resta resta del país es repetiran al centre i al nord de Catalunya. De cara a diumenge i dilluns encara no farem net, però de moment la primera notícia és aquesta calor avui, demà i dissabte, i a partir de dissabte a la tarda aquest xàfec. I avui amb sol, núvols prims, algunes boires ara de bon matí, després a la tarda alguns ruixats aïllats cap al voltant del Ripollès, la Cerdanya i també la Garrotxa.
I tot esperant aquesta enfilada de valent dels termòmetres, repassem quines temperatures tenim a aquesta hora.
Doncs ara mateix l'ambient és suau, entre els 15 i els 17 graus a la ciutat de Barcelona, 14 graus a Tarragona, 13 a Lleida, Girona i també a Manresa, 16 a Palamós i 12 a Montblanc.
Darrer punt pel que fa a la mobilitat, amb retencions a aquesta hora del matí, especialment a la Ronda Litoral, un matí més, en sentit Llobregat, entre la Barceloneta i Sant Adrià de Besòs, entre 4 i 5 quilòmetres. També hi ha aturades a aquesta hora a la Ronda de Dalt, a l'accés al Nus del Llobregat, per tant, al tram de Pedralbes, així com també a la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet. 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig, a la UDG. De tu a tu.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Hola, sóc el Miqui Núñez, padrí del Mouta per l'Esclerosi Múltiple, la cursa solidària anual que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple el proper 30 d'abril. Aquest any, el meu gran repte és preparar-me per fer-la corrents. Tu la pots fer com vulguis, a peu, amb patins, amb bici o amb patinet. Ja pots inscriure't a mouta.fem.es. T'hi esperem.
RAC+1, podcast.
Torna RAC & GO, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC & GO, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Sí. The world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC+1.
Aquest divendres, l'Eurolliga de bàsquet a RAC+1. A les 8, al Palau Blaugrana, Barça-Zalgiris. Segon partit de la sèrie de quarts de final. Viviu-lo amb nosaltres amb la narració de Marc Mundet, amb Xavi Puig i amb els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, els quarts de l'Eurolliga juguen a RAC+1.
feel devotion.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
D'aquest dijous 27 d'abril, en què us comencem destacant que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat una reunió urgent amb la Generalitat per poder retirar llicències de pisos turístics arran de la informació que us avançava ahir. Aquest programa, que un gran propietari ha aconseguit llicències turístiques per 120 pisos en un sol edifici gràcies a una escletxa judicial. Ara l'Ajuntament de la capital vol refer la norma, permetre que les llicències aconseguides, que ara són intocables, es puguin revocar en alguns supòsits. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, creu que és l'única manera de frenar el creixement d'habitatges turístics que expulsen els veïns de la ciutat i que seria, com a cas paradigmàtic, el que ahir destapava RAC1.
Fa ja temps que estem treballant amb el govern de la Generalitat i els hem plantejat en moltes ocasions que és la possibilitat de revocar llicències. El que no pot ser és que una llicència de pis turístic pot aconseguir per 200 euros a la nostra ciutat, després perduri per tota la vida i no hi hagi capacitats normatives de poder retirar aquestes llicències.
L'Ajuntament de Barcelona ha enviat una carta al conseller de Territori, Juli Fernández, per trobar-s'hi, per parlar d'aquesta qüestió. De fet, l'Ajuntament de la capital creu que si la justícia va donar les llicències als propietaris és perquè les lleis catalana i espanyola no són prou contundents. Segons l'equip de govern d'Ada Colau, la barra lliure pels pisos turístics va començar amb el govern d'Artur Mas a la Generalitat ara fa una dècada. Hi ha hagut també reacció, per cert, per part del govern, aquest posicionament de la capital. La Generalitat diu que el cas del carrer Tarragona no es pot atribuir a l'administració catalana ni tampoc a l'espanyola, sinó que és per un error de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de redactar la seva normativa. De fet, la notícia que us avançàvem al món RAC1 sobre aquests 120 nous pisos turístics en un sol edifici, en plena restricció de llicències, ha centrat la precampanya de les municipals de la capital. La majoria de partits es posicionen de la mateixa manera que la Generalitat, també Junts i el PSC, que han tingut responsabilitats a Barcelona durant l'explosió de casos de demanda de pisos turístics, Agustí.
Des de Junts, Jordi Martí, des del PSC, Jaume Collboni, creuen que aquests pisos s'han pogut convertir en turístics per la mala gestió de l'Ajuntament de Barcelona. Collboni fins i tot assegura que si és alcalde revertirà la situació, ho deia el Nacional.
Hi ha clarament un divorci entre el discurs triomfalista de protecció de la gent per evitar la gentrificació i els resultats. Els resultats d'aquesta gentrificació que s'està produint en aquests moments, en aquest cas i en molts altres de la ciutat.
Jo em comprometo com a alcalde a buscar totes les línies i possibilitats legals per recórrer i evitar que aquest edifici es converteixi en un macroedifici de pisos turístics.
Recordem que va ser durant el mandat de Xavier Trias com a alcalde quan es va obrir la veda dels pisos turístics i que els socialistes continuen formant part del govern actual amb Colau.
I encara més reaccions perquè també s'ha pronunciat l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, que diu que respecta la decisió judicial sobre l'edifici del carrer Tarragona, però demana que es reguli el sector perquè creixi de forma ordenada. De tot plegat, en parlarem aquest matí al món a RAC1, dèiem ara, amb la responsable d'Urbanisme, amb la tinent d'alcaldia d'Urbanisme de la capital, de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz. Serà en temps de tertúlia aquí al món a RAC1. I no deixem parlar d'habitatge, perquè mentre entrevistem a Janet Sanz també estarem pendents del Congrés dels Diputats. Avui ha d'aprovar la llei d'habitatge de rang estatal. És la primera llei que regularà aquesta matèria.
Posarà un topall als preus del lloguer, suprimirà algunes despeses dels llogaters, com per exemple el mes a fons perdut per les immobiliàries, que ara haurà de pagar el propietari, i també establirà zones tensionades amb més restriccions per evitar l'expulsió de veïns. Les entitats pel dret a l'habitatge, però, insisteixen que la normativa que avui s'aprova al Congrés no solucionarà el problema de les grans ciutats perquè continua permetent pujades de preu del lloguer.
L'habitatge, doncs, també la polèmica de les llicències turístiques que ocuparà temps al programa d'avui, però ja que tindrem a la tinent d'alcaldia Janet Sanz de Barcelona al món a RAC1, també parlarem amb ella de les dades que ha publicat l'Associació de Consumidors OCU les últimes hores en referència a la brutícia i que situen a Barcelona com la ciutat més bruta de Catalunya. Almenys aquesta és la percepció del seu veïnat. La més bruta del país i la sisena de l'estat espanyol. Ho conclou una enquesta, uns 7.000 veïns d'una setantena de ciutats de l'estat. La llista més a sobre de Barcelona, diguem-ne, dins de què és el còmput a l'estat espanyol, l'encapçalen la capital de les Illes Balears, Palma, i la ciutat d'Alacant, ocupant la primera i la segona posició, Laia Framis.
Tot i que Barcelona és una de les ciutats de l'estat espanyol que més gasta en neteja per càpita, uns 114 euros anuals per habitant, els veïns donen una puntuació de 40 sobre 100 quan els pregunten si estan satisfets amb la neteja, i això són 11 punts menys que a l'anterior enquesta de l'OCU. Madrid, però, està en una situació molt similar. Lleida, Tarragona, Badalona, Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat també suspenen i Girona treu un aprovat just. De fet, l'única ciutat catalana que treu relativament bona nota a aquesta enquesta és Sabadell, amb un 64 sobre 100. En general, el que més molesta als ciutadans són els excrements de gossos, la brutícia al voltant dels contenidors, els grafitis i la falta general de neteja als afores. Segons aquesta llista, les ciutats més brutes de l'estat espanyol serien Palma, Alacant i Sevilla, i les més netes, Oviedo, Bilbao, Vigo, Pamplona i Albacete.
I com ara sentíem, Sabadell se situa com de les ciutats més netes. No ha recollit el cas, però, de la veïna que us explicàvem al contenidor del Monarracú d'aquesta setmana, que denuncia la brutícia contínua que té el seu veïnat arran d'una veïna seva que dona menjar centenars de coloms al pati de casa seva i que ha convertit en una situació d'insalubritat tot el veïnat on és aquesta veïna. L'Ajuntament descarta mediar amb aquesta dona, el que busca és una manera de sancionar-la. Arran d'aquest cas, tan bon punt el van fer públic aquí al Món Arracu, Agustí.
Sí, la seva veïna, l'Anna, explicava que des de fa tres cops al dia, la dona dona menjar entre 100 i 200 ocells que s'acumulen al costat de casa seva, a Sabadell, provocant una situació d'insalubritat. Doncs bé, des de l'Ajuntament reconeixen que el cas és real i expliquen que la dona sap que genera problemes i que donar menjar als ocells està prohibit, però tot i així ho continua fent. L'Ajuntament opta per imposar-li una multa per l'ordenança de tinença d'animals i no per la de salut pública.